Mira, avui és el Dia Meteorològic Mundial, una data que ens recorda la importància d'estar al corrent del clima i del seu impacte en les nostres vides, com estem veient darrerament amb el tema de l'aigua. La meteorologia és una ciència que ens ajuda a entendre i predir les condicions atmosfèriques, la qual cosa ens permet prendre decisions informades i estar preparats per a qualsevol eventualitat. Però avui també celebrem el Dia Mundial de l'Ascensor, un invent que ha transformat les nostres ciutats i la nostra manera de viure. L'ascensor ha permès la construcció d'edificis més alts, facilitant l'accés als mateixos i millorant la nostra qualitat de vida. Així que, en aquest dia especial, perquè tenim aquests dos dies mundials, recordem la importància d'estar informat sobre el clima i agrair per la invenció de l'ascensor. Feliç Dia Meteorològic Mundial i Dia Mundial de l'Ascensor. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Ja estem a dijous, 23 de març del 2023. Avui arribarem a les màximes temperatures d'aquest període. Ja per sobre dels 20 graus i mig a la ciutat de Lleida. Però després tornarem a baixar en aquests propers dies. L'Armando Álvarez ens ho explicarà demà. En un minut s'asseu al nostre estudi Miquel Pueyo, alcalde de Lleida.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I tal com ja havíem avançat avui a l'inici del programa, ens acompanya l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo. Miquel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé. Gràcies.
L'alcalde de Lleida, ja em permetreu que parli de tu perquè ja li he demanat permís abans, que ho faig sempre. No és una falta de respecte ni molt menys, sinó que, escolta, ho veig com una proximitat. Al final, el respecte el tenim igualment.
I tant. Els tractaments han de ser simètrics, és a dir, de tu, de vostè, el que no pot ser és tractaments asimètrics, no? En què algú parla de tu i l'altre li contesta a vostè.
Això
per
sí.
Tant, amb molt de gust, em sento molt, molt còmode amb el tu.
Alcalde, arribat a aquestes alçades de legislatura, com ha anat?
Bé,
a grans trets,
sí,
perquè ha passat moltes coses.
Sí, ha estat el meu primer mandat, la meva primera experiència en l'àmbit de la política local. Tenia experiència en altres àmbits, al Parlament de Catalunya o al govern. Crec que la política local és molt més dura, però també és molt més apassionant, perquè té una gran immediatesa. I com ha anat? Doncs han estat 4 anys que no oblidarem fàcilment. Nosaltres ens vam trobar primer amb un deute molt important, amb el 107% del pressupost anual. Vam començar a endreçar aquest deute i després ens van arribar aquests 2 anys, o una mica més de 2 anys de pandèmia, que han suposat un capgirament absolut per a moltes persones, per a la majoria de les empreses i per a gairebé totes les institucions. I a posteriori, doncs, els ajuts europeus, que ha estat una mica la torna de tot el que vam patir durant els 2 anys de pandèmia, i en aquests moments ens trobem, com vostè, com pots veure, amb la ciutat en obres, no perquè estiguem damunt de les eleccions municipals, sinó perquè el calendari dels ajuts europeus és el que és i ens toca de fer-ho ara i abans d'un cert moment.
D'obres en podríem parlar perquè aquí a la ràdio estem d'obres també i són,
sí.
Les obres són incòmodes, ens agradi o no. Normalment són per millorar, però així tot són incòmodes. Suposo que enteneu des de l'equip de govern que la gent estiguin cremats amb les obres, amb la circulació a Lleida.
Estarien més cremats si plantegéssim obres, com s'havia fet en moltes ocasions, pagant contribucions. Estem parlant d'obres per les quals no es cobra ni un cèntim ni als veïns ni als comerciants afectats. Per tant, jo crec que tenim dues opcions. Deixem la ciutat com està, deixem de mantenir-la, deixem de millorar-la, renunciem a uns diners que no tornaran a passar mentre nosaltres serem vius, o entomem aquestes molèsties durant uns mesos, durant unes setmanes, i després gaudirem de totes les millores que s'han introduït. Jo estic convençut que un cop s'hagin acabat les obres i puguem gaudir d'aquestes millores, tothom se sentirà satisfet perquè haurà millorat la seva situació i fins i tot perquè la seva finca, el seu pis, la seva botiga estarà en un lloc en millors condicions.
Uh-huh. Com que és la primera experiència com a alcalde, què és el que més t'ha agradat?
Aquesta dimensió de proximitat, aquesta oportunitat de conèixer cada dia moltes persones que fan coses diferents, que els passen coses diferents, que tenen edats diferents, que tenen sentiments diferents. És a dir, és obvi que dins d'aquestes persones també hi ha persones que es queixen, o fins i tot persones que es queixen d'una manera molt intensa, però l'experiència, la possibilitat de conèixer aquesta gran diversitat d'interactuar-hi és, per a mi, el més interessant.
I el que menys?
L'excés de teatralització que trobo en aquests moments en l'escena política. Un excés de tacticisme, un saber que les coses són d'una determinada manera però fer veure que són d'una altra per raons d'oportunitat política. Jo procuro esquivar aquesta manera de fer i crec que a la ciutadania tampoc no li agrada. Hauríem de ser una mica més sincers i sobretot una mica menys gesticuladors, perquè a vegades en política es gesticula massa i es crida massa.
Uh-huh. Ja hem dit que, evidentment, i això sí que no va ser decisió de ningú, ni molt menys vam tenir la pandèmia al mig, però quin projecte de ciutat t'havies plantejat al principi per Lleida?
A veure, el projecte de ciutat el vam haver d'adaptar un cop vam conèixer la magnitud de l'endeutament. Ens vam trobar un 107%, en aquests moments tancat l'any 22, tenim un 74%. Per tant, hem endreçat la casa. Què és el que ens plantejàvem? Una paeria sòbria, una paeria transparent, donar molta importància a tots els temes relacionats amb l'educació, la infantesa i l'adolescència, tot el tema dels serveis socials, el suport a aquells i aquelles que ho estan passant més malament, i des d'un punt de vista de transformació de la ciutat, temes que havien quedat penjats. Per exemple, ningú no havia previst que l'any 22 s'acabava la concessió a l'estació d'autobusos, no hi havia cap projecte per fer una nova estació d'autobusos, o, per exemple, el nou pavelló de la Fira de Lleida, tampoc no hi havia cap projecte. Per tant, la meva impressió és que des d'ara fins a finals de l'any 2025, que és quan s'acabarà, per exemple, l'estació d'autobusos, Lleida serà una ciutat on es realitzaran una sèrie d'obres de transformació, l'Institut de Cap Pont, el CAP de Cap Pont, la nova base del SEM, l'estació d'autobusos, les primeres passes del pla de l'estació. Jo crec, sincerament, amb una certa modèstia, que aquests anys sentaran la base d'una transformació de la ciutat similar a la que es va produir quan es van cobrir les vies o quan es va canalitzar el riu.
Si tornes a repetir com a alcalde, a la propera legislatura, quina és aquella obra que dius, vale, aquesta sí, aquesta la tirarem en van sí o sí?
Bueno,
o que t'agradaria?
Sí, home, si torno a ser alcalde, hi ha un seguit d'obres que s'aniran acabant, d'aquestes que citava, però una obra, diguem, que suposi un salt històric per a la ciutat de Lleida n'hi ha dues. Una és la construcció de l'equipament industrial de Torreblanca a quatre pilans, i sobretot si finalment doncs hi ha algun inversor important que decideix instal·lar-s'hi. Això suposaria una revolució en l'àmbit de la industrialització de la ciutat. I l'altre, tirar endavant el Pla de l'Estació. El Pla de l'Estació és un projecte sobre el qual hi ha un ampli consens, és el model que reforça l'eix comercial del carrer Major, Madalena, Carme, etcètera, etcètera. Aquests dos projectes, que evidentment són projectes que s'aniran desplegant en els propers anys, però si els veiés arrencar i d'alguna manera hagués contribuït a aquesta arrencada, doncs me'n podria sentir raonablement satisfet.
L'Albert de Pardinyes?
També, evidentment, ja ni l'he citat, perquè l'Albert de Pardinyes en aquests moments...
Dic Albert perquè popularment s'està coneixent.
Sí, sí, entenc. Ja. L'equipament comunitari a múltiples usos...
Però no sé si era la teva gran aposta personal per aquesta legislatura i s'ha anat embolicant la història.
No era necessàriament la gran aposta, o només, o no només, però sí que després d'anys de tenir persones dormint al carrer i despertant-les a cops de manguera, tenia molt clar, no només per un tema de justícia social, fins i tot per un tema estètic, que Lleida no es pot permetre aquesta situació. Sí que és veritat que la troca, com dius, s'ha anat complicant i és obvi que hi ha hagut doncs, grups o col·lectius interessats a complicar-la, però l'important és que ja hem enderrocat la finca on s'ha de construir. L'empresa corresponent està construint els equipaments que després es traslladaran i es muntaran a Lleida. Per tant, l'únic que lamento és que no estigui a temps per començar la campanya de l'estiu, però ja és una realitat que s'està desplegant i que veurem en marxa doncs, segurament en la campanya d'estiu de l'any 24.
Com estava Lleida posicionada a Catalunya a l'inici de la legislatura i com creus que està ara?
Lleida és la segona capital de Catalunya, és la sisena ciutat en nombre d'habitants, jo diria que som el cinquè o sisè terme municipal més gran, i ser un terme gran és important, encara que sembli una paradoxa, perquè et permet acollir determinades instal·lacions. En alguns aspectes ja se'ns coneixia, és obvi que som una capital important des del punt de vista agroalimentari, i en d'altres aspectes hem fet un esforç per donar-nos a conèixer. Per exemple, som el segon hub digital de Catalunya, a molta distància del que és Barcelona i el seu entorn, però després de Barcelona, Catalunya, només hi ha Lleida i el Parc Agrobiotec. Anem per davant de Girona, per davant de Tarragona, per davant de Manresa, i també destacar, per exemple, hi ha molts àmbits en els quals destaquem i que no es coneixen. L'Institut de Recerca Biomèdica, tenim un dels millors instituts de recerca en matèria de biomedicina a Catalunya, només en superarien un parell d'hospitals universitaris de Barcelona per una raó de dimensió i fins i tot de captació de recursos, però, per exemple, doncs, ja que he de citar un parell de coses, cito aquestes dues. N'hi hauria moltes altres que crec que ens permeten sentir-nos raonablement orgullosos. Per contra, crec que aquell punt de vista de ves Lleida, no sé què, per Lleida ja està bé, aquest mira enrere, que malament estem, no ens afavoreix gens, perquè el primer que hem de demostrar quan anem a presentar-nos o a vendre'ns és fortalesa i un cert orgull.
Això totalment d'acord. La pregunta també anava perquè per primera vegada, llevat dels moments del tripartit, el color de l'equip de govern de la Paeria coincidia amb el color de l'equip de govern de la Generalitat de Catalunya. No sé si esteu contents amb el tracte rebut de la Generalitat, si esperàveu més.
Un alcalde o una alcaldessa...
Ho dic perquè ha de ser més fàcil, no?, trucar a la Generalitat.
Sí, home, almenys a vegades en alguns casos perquè tens el número de mòbil i això sempre facilita les coses.
És fàcil trucar no vol dir que t'acabin atenent o que et donin el que demanes, però...
No, mira, jo crec que un alcalde o una alcaldessa ha de tenir una fidelitat molt clara en relació a la seva ciutat. I ha de ser, si s'escau, un pesat o una pesada, o ha de ser insistent, persistent, ha d'utilitzar tots els recursos honorables possibles. Jo m'he sentit, en general, doncs ben atès pels departaments als quals m'he hagut de dirigir, però si no m'hagués sentit ben atès, doncs, com probablement recordaràs, vaig tenir una petita polèmica pública amb el president Torra, que jo no vaig buscar. El president Torra va anunciar dos confinaments específics per a Lleida i per al Segrià, ho va fer des de Barcelona, ho va fer en dies que tenia altres compromisos públics, i em va dir, no puc desplaçar-me a Lleida. I jo vaig dir, senzillament, i amb tot el respecte del món, president, em sembla que per anunciar una decisió d'aquesta magnitud, lo correcte hauria sigut que haguessis vingut a Lleida. Si no hagués estat el president Torra, hagués estat un altre càrrec, també ho hagués dit. També li hagués dit.
Doncs hem parlat amb l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo. Sé que hi ha mil temes que podríem tractar i que hauríem d'entrar en detall. No era el cas d'aquesta entrevista, ni molt menys, perquè feia molt temps que no parlàvem i, per tant, doncs, estàvem parlant més ja en retrospectiva. De totes maneres, alcalde, no sé si estàs preparat per aquests propers 2 mesos.
Home, és clar.
Són 2 mesos.
Estic preparat, són 2 mesos, però també t'he dit una cosa, la meva impressió, que és que des de l'endemà de les eleccions municipals de l'any 19... quan el senyor La Rosa va sortir a explicar que havia perdut les eleccions perquè hi havia amics seus que estaven de viatge, em vaig adonar que tindríem 4 anys complicats, que ens trobaríem davant una oposició que se sentia frustrada pel fet d'haver perdut el govern, i per tant no han estat gens senzills aquests anys, i entenc evidentment que en aquests 2 mesos doncs, hi haurà un sprint. L'únic que espero, desitjo, i ho faré tot el possible, que sigui un sprint honest. Jo sempre he dit, i ho vaig dir en la campanya del 19, que els adversaris s'han de tractar amb amabilitat i justícia, i és el que penso continuar fent.
Fèlix La Rosa ha dit en aquests micròfons que ha trobat a faltar comunicació amb l'alcalde.
Sempre que m'ha telefonat o m'ha enviat un missatge l'he contestat. Hem fet cafès en diverses ocasions, jo sóc més de fer cafè que no d'anar a dinar o a sopar, en això sóc més sobri. Jo crec que ha tingut tota la connexió que ha volgut, però també és veritat que durant temps ha estat tan enfeinat organitzant una moció de censura que després va fracassar, que doncs és obvi que en determinats moments el grau de comunicació potser va baixar una mica.
Mira, estem fora de temps, però ja que treus aquest tema, el Comú de Lleida va haver de sortir de l'equip de govern.
Sí.
I en canvi després va ser clau perquè aquesta moció no tirés endavant.
No sé qui va ser clau perquè la moció no tirés endavant, perquè en un moment donat el Partit Popular, el senyor Palau, va dir que ell no jugava aquesta carta. És a dir, va haver un moment que això va ser una mica com quan el professor surt de classe i tothom s'esbalota una mica. Va haver una mena d'esbalot general, a veure si poguéssim fer una moció de censura. La veritat és que el balanç a posteriori, jo crec que més aviat algú hauria de parlar, algú hauria de reconèixer un cert fracàs, armar tot aquest terrabastall, bloquejar l'aprovació dels comptes durant 3 mesos, paralitzar la ciutat perquè no passi res. Bueno, de tota manera, en qualsevol cas, és obvi que amb el Comú de Lleida hi ha elements objectius que ens aproximen molt més que amb el Partit Popular, per exemple.
Ho tenies calculat o ho vas patir aquella època?
No, la
qüestió de confiança.
Quan jo vaig plantejar...
És a dir, al final és una situació seriosa i a més és personal.
Sí, home, és clar, t'aixeques un matí, has pactat els pressupostos amb el Comú, arribes a la sala de plens i el Comú et diu que donde dije digo Diego, doncs et quedes una mica sorprès. Llavors jo el que vaig fer va ser dir, doncs escoltin, tinc una bala de plata, que és la moció de confiança, aquí està, i faré mans i mànigues per tirar endavant aquests pressupostos perquè són cap d'alts. Si vaig patir, en la política hi ha una part de patiment i de tensió, això ja ho sabia. En aquests moments, de tota manera, el més important no és si jo vaig patir o no vaig patir, és l'efecte que va tenir sobre la ciutat. I quan passin uns anys, i si em ve de gust, doncs ja escriuré una mica unes anotacions i faré algunes confidències més sobre els meus sentiments. Avui per avui els meus sentiments tenen un interès relatiu.
Miquel Poy, alcalde de Lleida, primer de tot, gràcies per acostar-se als estudis de COPE i, bueno, espero que puguem tornar a parlar aviat.
I tant, amb molt de gust. Moltes gràcies per la vostra hospitalitat.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I és el moment en el que parlem dels nostres animals de companyia. Ho fem gràcies a Anadon Veterinaris, que ja saps que els trobes a internet, a www.anadonvet.com, que estan al carrer Segrià número 11 de Lleida i que tenen aquest telèfon que funciona les 24 hores del dia, que és el 973-266-388, 973-266-388, i que a més avui ens acompanya la infermera veterinària, la Imma Sabaté. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Doncs hem parlat dels nostres animals de companyia. Estem ja a la primavera.
a la primavera.
Fa no res, tres dies que estem sí. a la primavera, però hi ha una cosa que passa a la primavera, ni falten ni passen moltes de coses a la primavera, eh? Lo de la sang altera, que no sé si als gossos o als gats també els hi passa.
Però avui parlarem d'una altra cosa.
Però també els hi passa, Bec.
Suposo que ells li passen a qualsevol estació de l'any.
Vale.
Però, i més si són cadells.
Clar, però ara la primavera comença a proliferar doncs, la natura.
Exacte.
I també moltes probabilitats de que els nostres animals de companyia doncs, adquireixin, sense voler, un paràsit.
No és un paràsit.
No, dic paràsits, ara la primavera.
Ah, paràsits en general, vale, pensava que parlaves de lo que avui vinc a parlar.
I dels que avui parlarem no són paràsits.
Paràsits molts, perquè comença a fer calor, comencen a haver més puces, les paparres estan allà saludant ja els gossets que passen pel voltant, o sigui que també tens raó amb lo dels paràsits.
Però en canvi avui anem a parlar d'una oruga que, bueno, la trobem als pins.
Sí, és la oruga processionària, que sí, es troba als pins, i, bueno, avui més que res són pels gossos. Avui
pels
parlarem
gossos.
Exclusivament pels gossos perquè tenen més problema amb això. L'oruga es troba en els pins, és una oruga molt perillosa per als nostres gossos, ja que el simple contacte amb ella provoca una urgència veterinària.
Mm-hmm.
Torno a repetir,
només el contacte.
Simple contacte amb... Bella. A l'entrada de la primavera o a finals de l'hivern baixen del pi per enterrar-se en el sol amb la finalitat de transformar-se en papallones. La processionària, en la seva fase de larva, és una euruga amb una longitud d'uns 3 centímetres que presenta nombrosos filaments dorsals, molt tòxics per als nostres animals, per als gossos. En aquest moment es desplacen a manera de processó, guiades sempre per una femella al capdavant de la filera.
D'aquí el nom, eh?
D'aquí el nom.
Processionària.
Els gossos, guiats per la seva curiositat, poden fer olor o fins i tot ingerir aquestes larves.
Però escolta, no era la curiositat mató el gato?
En aquest sentit,
sí, clar,
la traslladem, avui la traslladem al gos.
Clar, el gos, el problema és que allò es mou, va allà, ho
clar.
Olore i ho pot acabar tocant amb el nas.
Ingerint,
o ingerint.
Sí.
I què passa llavors?
Clar, has de tenir molta cura, ja que la reacció tòxica pot arribar a ser mortal.
Caram.
En aquells gossos que introdueixen la processionària en la boca o la ingereixen. Símptomes. Val? Perquè a vegades estem al parc, marxa el gos, no el veiem i tenim que saber veure els símptomes. Derivat del contacte entre la possessionària del pi i l'animal, existeixen diferents presentacions d'aquesta intoxicació. Hipersalivació, inflamació de la pell, reacció al·lèrgica, irritació de la pell, butllofes, úlceres, inflamació de la llengua, llengua vermella plena de blaus o negra, malestar general, nerviosisme, gratat excessiu, problemes al respirar.
Però que això passa de seguida, no?
Sí, de seguida.
Parlem de hores.
No, és instantani.
Ah, val.
Ja començarem a veure la reacció al moment. Irritació facial, irritació de potes i zones que han pogut estar en contacte amb l'oruga. Irritació ocular. El mal més característic es produeix per la inflamació, ulceració i erosió de la llengua, que pot evolucionar fins a la necrosi, que vol dir la mort del teixit, i, conseqüentment, la pèrdua parcial o total de la llengua. Estem parlant de coses molt greus, eh? També cal prestar especial atenció al contacte del tòxic amb la cara. Pot aparèixer rinitis per l'ensumació de pèls de l'oruga, úlceres a la regió de la tofona e inflamació de les parpelles, denominada blefaritis. Veiem com els boxeadors que tenen els ulls així molt... Una cosa molt greu, però menys sovint, els pacients poden desenvolupar uveïtis i també úlceres corneals.
Escolta, ja m'està fent por de treure el gos a passejar, eh?
Has de vigilar molt. Amb aquesta temporada, la meva recomanació seria no fer-ho per zones de pins. o estar molt, molt damunt del gos, que no hagi
si
per
comence,
allà...
Si començo a veure alguna cosa d'aquestes, agafo el gos i el meu jo veterinari de confiança.
Sí.
O el que tingui més a prop.
Exacte, sí, és molt urgent. Primers auxilis. Per si te despistes un moment, sí. No oblidis que això no substituís amb cap cas l'atenció mèdica necessària, per la qual cosa, si has observat els símptomes esmentats, t'aconsellem acudir a un veterinari urgentment. Sense utilitzar les mans, sempre amb l'ús de guants o pinces, retirarem amb cura la euruga processionària o les vellositats que s'hagin pogut romandre en el pelatge del nostre gos.
Mare.
Lo que tinguem a mà, però no amb la mà.
No.
Val? Rentarem amb abundant aigua fresca i neta la zona afectada. Evitarem fregar, manipular o fer pressió en les possibles ferides, perquè podríem provocar que els alliberéssim més substàncies tòxiques en l'organisme del nostre ca. Acudirem immediatament a un centre veterinari passant per urgències si fos necessari.
Quan dius evitar les mans i fer anar guants, és perquè ens pot afectar a nosaltres també?
Sí, clar.
Tu dic també perquè si ens escolta algú que té canalla petita, que tampoc s'ha d'anar a tocar l'oruga aquesta.
No.
Per si de cas.
S'ha d'evitar sempre l'oruga processionària.
Molt bé.
Sobretot lo de fregar, que a vegades no ens adonem, i sí, ens fiquem uns guants o agafem algo...
Però rasquem allí.
Però
no.
Rasquem pensant que li treurem i no, estem no, no. fent lo contrari, sí.
Escolta, si arribem a temps a la nostra veterinària o veterinari, cap problema.
No.
Ah?
Depèn del contacte que hagin tingut amb la processionària. Si ha sigut lleu, si se l'han passat... Això és depenent del contacte que hagin tingut.
Caram.
Sí.
Doncs escolta...
Inclús corrent pot ser greu, sí.
Que, sí. Aviam, que és més seriós del que sembla i segurament més comú del que ens agradaria.
Sí.
Si no hi ha bon manteniment als parcs...
Exacte, i sobretot a Catalunya hi ha molts pins.
Sí.
Ho trobem a qualsevol parc. Uh-huh. És un arbre molt comú.
La processionària... Aquestes orugues, que sí, que després es converteixen en papallones i són molt maques.
Però mentre
estan allí, sí. Ull, perquè això és de que ens n'hem de donar compte d'hora i d'acció ràpida.
Molt ràpida,
no és com
sí.
d'altres històries. Aquesta és ràpida.
És molt urgent, sí.
Imma Sabaté, ets infermera veterinària a Nadon Veterinaris. Esteu a Lleida, al carrer Segueria número 11, a internet a nadonvet.com. I, escolta, teniu aquest número de telèfon per assessorar i que funcione les 24 hores del dia, 973-266-388.
Correcte.
Us arriba alguna urgència d'aquestes cada any?
De processionària? Sí, sempre. A la primavera. Ara, t'he de dir algo. El que li ha passat un cop amb un animal, amb un gos, no li torna a passar.
Ja, però veus, si hem de prendre a dolentes és un problema.
Però a vegades... No ho sabem, a vegades, no les veiem,
clar.
Ens ha donat que hi ha pins, clar.
I Emma Sabaté, com sempre, un plaer, una abraçada.
Merci.
Clàssics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Clàssics con José Luis García. Esta semana, La Casa de la Sombra con Ida Lupino y Robert Ryan. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
COPE Lleida,
amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ens plantarem a la una, però abans ja saps que els dijous ens agrada parlar de salut i de nutrició. Ho fem amb el Christian Didier, que saps que és nutricionista, que el tens a Disanta Nutrició, vaja, que el tens, que el pots anar a visitar, demana cita abans. I com ho has de fer? Doncs mira, t'acostes al carrer Alcalde Porqueres número 74 a Lleida, o et connectes a la web disantanutricion.es i des d'allí trobaràs totes les maneres per posar-te en contacte amb el Christian Didier i tot el seu equip per parlar de salut i de nutrició, o per parlar de nutrició i de salut, perquè no sabem què és primer, si la salut o la nutrició o la salut. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Ricardo, buen día.
Bueno, ya sabes que va todo muy junto. Esto sí que lo he aprendido en este espacio, entre otras cosas. Es salud y nutrición, nutrición y salud. Esto no se puede separar de ninguna de las maneras, ¿eh?
No, porque la nutrición forma parte de nuestro autocuidado.
Sí, sí.
Las personas, siempre me gusta decir, ¿no? ¿Cómo te gusta cuidarte, no? Entonces, me gusta cuidarme duchándome, durmiendo, hablando con mis amigos, y la nutrición forma parte del autocuidado.
Claro.
Entonces, cuando no nos cuidamos, pues bueno, la salud se retoca.
Totalmente.
Como si no te ducharas, o como si no quedaras con tus amigos, o como si no durmieras, ¿vale? Es más o menos en esa línea.
Claro. Cristian, esta semana me enviaron un artículo. A ver, en principio me hizo gracia, pero después lo observé. Y pensé, oye, esto lo tenemos que hablar en el espacio de nutrición, porque no sé si nutricionalmente hablando podemos hacer alguna cosa o no, o es que esto pasa así, o es ya genético o no. Me dijeron que 7 de cada 10 personas mayores de 65 años, aunque estén relativamente delgados, acaban teniendo tripa. Entonces, claro, yo no sé qué hay ahí. Si ya es un problema de la edad, que cambia el cuerpo. Lo de los 65 años es aleatorio. Puede ser a los 63 o a los 69, ¿eh? Pero, bueno, los números ahí están. Y eso sí que existe.
Sí, a ver. La acumulación de grasa abdominal, ¿vale? Que es la acumulación de tejido graso a nivel abdominal, es muy frecuente en la población. Esto estadísticamente se conoce y es así. Recordemos que la acumulación de grasa abdominal es la situación que más se relaciona con una situación cardiovascular con peores condiciones.
Sí.
Porque claro, tenemos una grasa que se acumula a nivel abdominal y esa grasa, pues bueno, rodea más nuestros órganos internos, rodea más el hígado, rodea más los riñones, rodea más todo nuestro sistema de órganos, entonces pues se relaciona más con algunas enfermedades cardiovasculares.
Uh-huh.
De hecho, la hipertensión, la diabetes tipo 2, ¿no? Hay algunas, o por ejemplo, la hipercolesterolemia, el colesterol alto o los triglicéridos, se han relacionado con esa grasa abdominal, ¿no? Entonces, el tener tripa, aunque yo estar delgado, se relaciona a peor evolución a nivel cardiovascular.
Vale.
Sí, eso es así, esa estadística está, es correcta, y eso es una realidad. Entonces, esto tiene que ver con nuestro sistema de hormonas, ¿vale? Sabemos que nosotros cada vez que comemos hidratos de carbono, como ya sabéis, necesitamos una hormona para utilizar este hidrato de carbono. Esta hormona es la insulina, ¿vale? Entonces, yo como un hidrato de carbono, segrego insulina, la insulina cubre este hidrato de carbono y lo guarda. Lo guarda normalmente, si hay un exceso, lo guarda en forma de grasa, ¿vale? Entonces, las personas que tienden a tomar muchas harinas o muchos azúcares o alimentos ricos en farináceas o en azúcar, en miel, en glucosas, hay mucha producción de insulina. Y esta hormona lo que hace es transformar esta energía que comemos en forma de grasa. Y se suele localizar en la zona abdominal. Es la parte diferencial. Hay personas que distribuyen la grasa de manera diferente, ¿no? Entonces tienen los brazos con más acumulación de grasa, en las piernas, en las caderas, por ejemplo, que eso es muchísimo mejor, más cardioprotector, cuando una persona aumenta su grasa corporal en las piernas, o en los brazos, o en la cara, pero es cardiovascularmente peor cuando la acumula directamente en la barriga, o solo en la barriga. Entonces, Eso suele pasar y está muy relacionado con los picos de insulina que tenemos durante el día.
Vale.
Porque comemos seguramente, o con una probabilidad más alta, aunque hay algunas excepciones, de personas que tienden a consumir estos alimentos de con mayor frecuencia.
O sea, que generamos mucho de golpe, el cuerpo, por si acaso, lo guarda. Y lo guarda ahí.
Sí.
Y
es
ya
una,
está.
Sí, porque es una zona donde se puede acumular bastante.
Claro, ¿no? Te iba a preguntar si esto lo podemos solucionar haciendo abdominales, pero ya veo que no.
No, no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, las personas que, de hecho, se tiende a pensar en ello, ¿no?
A mí me lo han dicho siempre, hombre, haz abdominales. Bueno, y digo, ¿y qué tendrá que ver? Igual el músculo debajo está bien, pero claro, si encima tienes grasa, pues no sirve, ¿no?
Pues es literal, ¿no? Entonces, puedes estar muy fuerte de tu musculatura abdominal, pero a nivel de grasa corporal, pues acumulado un poco más en la barriga.
Sí.
Entonces, bueno, la grasa abdominal se relaciona con esto, con la ingesta importante de alimentos ricos en harina, en azúcares, en glucosa, ¿no? Entonces, tenemos, pues, mucho pan durante el día, mucha cerveza, mucho vino, porque estos son alimentos que son ricos en hidratos de carbono, son ricos en azúcar.
La barriga cervecera, ¿qué dicen?
Bueno, tiene ese sentido.
De ahí sale.
Por algo que, claro, porque cuando hay cerveza hay un pico de glucemia muy alto y necesitamos mucha insulina.
Pero a ver, Cristian, o sea, yo ya tengo la barriga, ¿cómo lo arreglo?
Bueno, primero entendiendo esto, ¿vale? Entonces entendamos esto, porque claro, hay gente que dice, bueno, pues entonces no como fruta.
Claro.
Pero sigue tomando cerveza.
Claro.
Porque la fruta tiene azúcar y tal. Bueno, no como plátano, pero me como las galletas cada día. O sea, lo que hay que entender es que el hidrato de carbono es muy necesario, no se puede retirar. Hay que tomar frutas, hay que tomar alimentos con hidratos de carbono, pero lo que no debería de pasar es que nuestra fuente principal solo sean las harinas. No, cenar todos los días con pan, pues no es lo más saludable o no es lo más recomendado.
Vale.
Porque es un tipo de harina que nos aporta pues mucho mucho pico de glucosa cada día. Y bueno, pues un día hago una cena con una tortillita, una rebanada de pan con tomate y no sé qué, con una ensaladita, me parece perfecto. Pero claro, todas las noches un bocadillo, todas las noches pan con tomate embutido, todas las noches pues algo para con pan. Bueno, entonces primero es entender este proceso.
De todas maneras, Cristian, igual que tampoco tienes acumulación en el abdomen de un día para otro, si tú ahora modificas, o sea, que la gente no piense que, mira, vale, sí, voy a modificar un poco la alimentación, los resultados no funcionan de un día para otro tampoco.
Bueno, claro, pero es que la pérdida de grasa corporal es rápida, pero desde el punto de... Pero claro, no, las personas... Tenemos un mito con este tema, que es, en un mes necesito bajar esta barriga.
Tallas,
¿no?
Las tallas. Ahora ya hablamos de tallas. Necesito bajar a esta talla.
Después la mención, claro. Paciente. Es que yo lo hago como me lo dices, pero es que esta barriga no baja.
Claro.
Bueno, pero vamos a ver. ¿Cuántos años tienes? 60. Vale. ¿Cuántos años llevas con esta barriga? 40. Y quieres que en un mes te quite esta barriga.
Claro.
Entonces bajemos. O sea, esta idea, esta expectativa tan alta que tenemos... Nuestra barriga es una maravilla, ¿viste cómo esté? Bueno, pues empezamos a hacer algún cambio de nutrición y bueno, pues irán trasladando en unos cambios, pues a lo mejor bajará un poco, a lo mejor la analítica saldrá mejor, a lo mejor tú te encuentras un poco más ligero, la digestión estará un poco mejor, vas mejor al baño porque tomas menos azúcares. Bueno, hay una serie de cambios que se irán notando, pero claro, la barriga como tal,
poco a
pues
poco.
Bueno, no evapora, ¿no? Digamos.
Bueno, aquí la gracia supongo que es ver que va evolucionando y sobre todo perder las prisas, que eso sí que son malas compañeras, ¿eh?
Doncs
escolteu, jo us recomano que visiteu un nutricionista. Si esteu amb aquesta situació, que és 7 de cada 10, visiteu un nutricionista i li diu, escolta, mira, ja ho sé que no és per estètica, però si no per salut, jo tinc aquesta panxa i me la vull treure de sobre. Pues la nutricionista o el nutricionista miraran a veure com esteu menjant, què esteu menjant, us faran un pla i sobretot us diran, i ara tranquils, no et pesis cada dia i no et medeixis cada dia, i això a poc a poc ho hem d'aguantar en el temps, agafar aquests hàbits que sempre parlem aquí a l'espai de salut i nutrició, i a partir d'ahí pues, cosechar los resultados en un periodo razonable de tiempo. Es así. O sea, que visiteu el nutricionista. Yo os recomano al Cristian Didier y al seu equip. Están a Disanta Nutrició, están al Calde Porquer 74 Lleida, o a disantanutrición.es, o busqueu-los a les xarxes. Cristian, que nos plantamos a la una. Oye, que como siempre, ha sido un placer. Cuídate.
Buen día, Ricardo. Buen día.
I abans d'arribar a la una t'explico que han estat investigant les aigües residuals de totes les ciutats d'Europa i que Barcelona lidera el rànquing europeu de presència de restes de ketamina. Però és que quan han buscat cocaïna, Lleida és la vuitena ciutat on han trobat més restes de tota Europa. Tarragona la primera o la segona, però Lleida la vuitena. Soc el Ricard Álvarez. Reparem uns minuts i arriba el David Velasco amb les escapades de nieve aquí a Cope Lleida.